Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Quan es compleix tot just un mes de la violació múltiple a una noia de Sabadell, la seva família ha decidit parlar i ho ha fet per criticar les últimes resolucions judicials en relació al cas. En un comunicat difós a la premsa, els pares de la jove de 18 anys han carregat contra la decisió del jutge de deixar en llibertat un dels 8 detinguts per la seva implicació en el cas. La família recorda l'existència de 2 informes forenses que relacionen directament aquest jove amb l'agressió sexual. Es dona la circumstància, a més, que els Mossos d'Esquadra l'estan buscant des de la setmana passada perquè, tot i tenir l'obligació de presentar-se cada divendres als jutjats, no ho fa des del 22 de febrer. Per tot plegat, els pares de la víctima han reclamat l'ingrés a presó dels 8 detinguts per la violació en grup i tornen a demanar una ordre d'allunyament contra els agressors de la seva filla, una petició de la Fiscalia que el magistrat del cas també va desestimar. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 4 de març.
Titulars.
Creix l'atur a Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
La ciutat ha tancat el mes de febrer amb 72 persones més sense feina.
Trencant així 3 mesos consecutius de caigudes del nombre de desocupats. Ara el municipi registra 12.547 persones a l'atur. La desocupació també ha pujat a la comarca. 225 vallesans han perdut la feina, de forma que el volum d'aturats del Vallès se situa per sobre dels 50.000.
Els amants del gènere de terror estan de sort.
Avui arrenca la 8a edició del Festival de Terror de Sabadell. La pel·lícula cautiva d'Hugo Cobo obrirà el certamen amb una projecció a l'Auditori de l'ESDI. El director de la cinta n'ha parlat al Magazín al matí.
Són 5 persones molt diferents entre si que s'amaguen perquè fora n'hi ha com un apocalipsi zombi, i després, una vegada estan dins d'aquest local, es donen compte que potser no estan tan segurs entre ells i a mi fora estarien millor i tot.
El festival d'enguany, dedicat a la pel·lícula Alien, s'allargarà fins diumenge i inclou les clàssiques maratons de cinema de terror de divendres i dissabte.
Preocupant imatge del Centre d'Esports Sabadell per segon partit consecutiu. El conjunt arlequinat no va passar del 0-0 a casa contra l'Ebro, tot i que la resta de marcadors de la zona baixa van beneficiar-lo.
Tant és així que, tot i empatar, és un punt més lluny del play-out. Tant l'entrenador Quico Ramírez com el president Esteve Calzada han demanat paciència i unió en aquest moment delicat. A partir de les 2 en parlarem al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Bon dia, ha creuat el front i s'imposa el cel serè o poc ennuvolat en general. La temperatura és notablement més alta i volta entre 18 i 23 graus. Al llarg de la tarda encara podran pujar més en alguns indrets i, per tant, l'ambient serà suau i agradable. Al final del dia arribaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat. Pel que fa a demà, començarà la jornada amb el cel molt ennuvolat i amb la possibilitat d'alguna precipitació feble, aïllada i minsa en algun punt de la meitat oest. A partir de mig matí o migdia, la nuvolositat minvarà en general i s'imposarà el cel serè, si bé es formaran alguns núvols a punts de muntanya. La temperatura serà més baixa i la màxima voltarà entre 17 i 22 graus, localment més baixes a l'interior i a punts de muntanya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alines a l'empresa, els trens de la línia R2 Sud circulen en tots dos sentits amb demores d'uns 30 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables, segons els diferents operadors. Recordeu, però, que hi ha servei alternatiu de bus llançador a les línies T5 i T6 del Tram Besòs, entre Clòries i Can Jaume Andreu. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, situació ara mateix un pèl complicada a la C58 perquè hi ha hagut un accident just a l'entrada a Barcelona, al nus de la Trinitat, per accedir a les rondes. Un accident que ha obligat a tallar un carril i que provoca aturades de 2 quilòmetres. És l'única incidència a aquesta hora al llarg de la xarxa viària de Catalunya, segons informa el web del Servei Català de Trànsit.
La notícia del dia.
La família de la víctima de la violació múltiple de Sabadell ha parlat per primera vegada des que es va produir ara fa un mes l'agressió, i ho ha fet després que un dels 8 detinguts per aquests fets s'hagi donat a la fuga. A través d'un comunicat, als pares de la noia de 18 anys ha lamentat la poca contundència per part de la justícia contra els 8 detinguts per la violació. D'una banda, perquè només 2 dels implicats es troben a la presó. De l'altra, perquè el jutge ha denegat l'ordre d'allunyament cap a la jove sol·licitada per la fiscalia.
Un dels principals sospitosos de la violació en grup continua en paradó desconegut després que divendres passat, el segon consecutiu, no es presentés als jutjats de Sabadell. Malgrat que 2 informes forenses han confirmat la seva implicació directa en l'agressió, el titular del jutjat d'instrucció número 2 va decidir deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars. Una decisió que ara, a través d'un escrit, ha criticat la família de la víctima. Els pares de la jove asseguren sentir-se angoixats per la situació d'indefensió de la seva filla, sobretot perquè només 2 dels arrestats pels fets de la matinada del 3 de febrer són a la presó, però també perquè el magistrat ha denegat un ordre perquè els detinguts no puguin acostar-se a la noia. Segons la família, això obliga la seva filla a haver de sortir de casa sempre acompanyada per poder trobar-se cara a cara amb un dels seus agressors. Alhora asseguren que altres noies poden patir el mateix risc perquè la major part dels agressors es troben al carrer. Per aquest motiu fan una crida a la ciutadania de Sabadell perquè es torni a mobilitzar en contra de les últimes resolucions judicials preses pel jutge del cas. La família tanca l'escrit reclamant que els 8 implicats en la violació ingressin a la presó com a pas previ i necessari, afirmen, per iniciar la reconstrucció de les seves vides.
Una notícia que hem conegut el dia que encetem una setmana en la qual volem posar i molt el focus a la situació de les dones. Creu Roja Sabadell precisament s'ha sumat a la commemoració del 8 de març impulsant un programa d'actes aquesta setmana relacionats amb els drets de la dona i també la igualtat. Tot i que l'ONG sempre ha participat d'alguna manera en el Dia de la Dona, aquest any va un pas més enllà i l'aborda des de diferents vessants i punts de vista. Tot plegat després de l'augment de la sensibilització ciutadana derivat de la vaga feminista de l'any passat. Josep Massip és president de Creu Roja Sabadell.
L'any passat crec que va ser un punt d'inflexió molt, molt important d'una data que se celebra des de fa molts i molts anys, però que l'any passat per moltes coses doncs, va agafar un impuls tremendo, no? I aquest impuls, evidentment, no podem perdre la força i hem de seguir posant-nos doncs, per estar en la línia de les reivindicacions imprescindibles.
Una de les activitats més destacades del programa d'actes de la Creu Roja és un taller de defensa personal en el qual participaran una 15ena de dones víctimes de la violència de gènere. Així mateix, també es farà un taller de suport emocional i apoderament de la dona i la igualtat de drets i una xerrada sota el títol de Trencant estigmes, de la mà de l'activista Sara Amgar. Des de la Creu Roja Joventut també s'analitzarà l'impacte del sexisme a les diferents plataformes televisives i al món de la música. Massip assegura que l'abordatge dels drets de les dones és encara molt desigual depenent del context i que cal treballar en aquest sentit.
Hi ha qüestions que són de tipus general, però hi ha qüestions de tipus cultural que a vegades es donen més amb unes determinades ètnies, amb uns determinats col·lectius, i crec que precisament aquí és on hem de fer l'esforç més important doncs, per superar aquestes situacions. Nosaltres tendim a la igualtat absoluta, que és l'objectiu que hem de tenir, és a dir, ojalà d'aquí no sé quants anys, doncs el 8 de març ja s'esborri del calendari, no? Però sí que és cert que no totes les persones estan en el mateix punt de sortida.
El programa d'actes del 8 de març de la Creu Roja es tancarà dissabte amb un estand de sensibilització a la Rambla.
Notícies migdia.
Canviem de qüestió. 3 de cada 100 casos que arriben a serveis socials tenen a veure amb maltractaments a persones grans. Una realitat sovint silenciada i que afecta més dones que no pas homes. Per abordar aquest tipus de situacions de manera interdisciplinar, l'Ajuntament de Sabadell, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha elaborat una guia. El document que s'ha presentat aquest matí al casal Pere IV ha de servir perquè els agents implicats a la detecció de possibles casos sàpiguen com han d'intervenir en cada moment. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Sabadell ha tancat
tancat el 2018 havent registrat una vuitantena de casos de maltractaments a persones grans. La majoria dels abusos detectats eren psicològics, seguits de les negligències, els econòmics, l'abandonament i, en darrer lloc, els físics. Amb una població cada cop més envellida, el consistori va començar a treballar fa un any i mig en un protocol específic per abordar aquestes situacions. Està adreçat als treballadors socials, als cossos policials o als professionals sanitaris, les diferents vies a través de les quals s'acostumen a identificar els maltractaments. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha assegurat que el document que acaba de sortir del forn situa Sabadell com a referent en la manera d'actuar davant aquests abusos.
La virtut de la guia d'aquest treball d'un any i mig és haver pogut fer que els actors, els diferents actors, primer, es coneguin, que és molt important, i es reconeguin en la funció que han de fer. Per la qual cosa estem molt contents que Sabadell, de nou, en un altre tema més, en un tema social de nou, es posa a l'avantguarda del país, es posa a liderar aquests temes i demostra i mostra com s'ha de treballar en els diferents sistemes de l'administració pública.
La guia també està focalitzada en la protecció de la dona, un col·lectiu ja vulnerable de per si, però encara en una situació de risc més alta a partir dels 80 anys.
Perquè la majoria dels casos de maltractament, el perfil és una dona major de 80 anys, el perfil de persona maltractada, de gent gran maltractada. La dona és molt més vulnerable sempre i, evidentment, quan arriba a certa edat, encara més. Per la qual cosa, l'atenció, el focus, evidentment que també en l'home, però el focus majoritari està en la dona perquè és el perfil més vulnerable de los dos possibles perfils de maltractament en la gent gran.
Tanmateix, aproximadament un terç de la vuitantena de casos d'abús a gent gran registrat el 2018 afectava persones amb deteriorament cognitiu. Pel que fa al perfil de presumpte maltractador, per norma general, pertany a l'entorn familiar de la víctima.
Parlem ara d'una etapa molt més diferent de la vida, perquè la prova del taló, el procediment al qual se sotmeten els nadons acabats de néixer per detectar malalties minoritàries, arriba al seu mig segle de vida. En aquests 50 anys, a Catalunya, s'han sotmès a aquest control més de 2.800.000 nens i nenes, i s'han detectat 2.000 patologies. Actualment, amb aquesta prova, s'analitzen 24 malalties minoritàries.
48 hores després que neixi un infant a Catalunya, se'l sotmet a la prova del taló. Es tracta d'una petita punxada al taló de l'infant i en extreure unes gotes de sang que s'envien a un laboratori per analitzar la presència de 24 malalties minoritàries. Joan Badia, pediatre de la unitat de neonatologia de l'Hospital de Sabadell, ha explicat al programa Al Matí d'aquesta emissora la importància d'una detecció precoç.
Veure aquesta malaltia ja amb el recint nascut abans que comencin els símptomes, de manera dels casos, i poder actuar fent un tractament precoç i un seguiment adequat d'aquest nadó, per la finalitat ja última de seva globalitat de vida sigui el millor possible.
El cribatge va arrencar a principis dels anys 70 detectant la fenilcetonúria, una malaltia genètica. Als 80 s'hi va afegir l'hipotiroidisme congènic, una patologia que si s'agafa temps es pot evitar en discapacitats greus. I al segle XXI s'hi han afegit la fibrosi quística, però el canvi radical es va introduir el 2013 quan s'hi van afegir les malalties metabòliques.
Fins que han aparegut ja, ara, el 2013, totes aquestes malalties metabòliques que per si són poc freqüents, però com les sumes són una de cada 3.000 recent nascuts. Si un hospital que té 3.000 parts, en té que tenir una. Per tant, tots aquests ja poden succeir-se així.
En els últims anys encara s'han inclòs dues patologies més fins a conformar la llista de 24 malalties minoritàries que es poden detectar a través d'aquesta prova del taló. El test es realitza als hospitals i les famílies reben els resultats a casa entre un mes i mig després. Aquest no és, però, l'única prova universal a la qual se sotmet als nadons, sinó que també se'ls fa una prova auditiva per detectar sorderes.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Us ho hem dit en començar, es trenca la ratxa positiva de dades de l'atur registrades a la ciutat. Després de 3 mesos consecutius de davallades, aquest mes de febrer s'ha tancat amb un ascens del nombre de sabadellencs sense feina. Concretament, 72 persones s'han inscrit a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya, elevant el nombre d'aturats de Sabadell fins als 12.547.
El mes de febrer començava amb 217 aturats menys que l'octubre, gràcies a 3 mesos de descensos consecutius. Ara l'atur torna a remuntar. Tot i això, aquest febrer hi ha 687 sabadellencs sense feina, menys que el mateix mes del 2017. La mateixa tendència la trobem al conjunt del Vallès Occidental. En l'últim mes, els aturats han crescut en 225 respecte al mes de gener i el nombre de desocupats s'eleva a la comarca per sobre dels 50.000. En comparació amb fa un any, però, el Vallès Occidental té 2.486 persones sense feina, menys. A Catalunya, en canvi, l'atur ha baixat, volíem dir, aquest mes de febrer, amb més de 1.700 persones, de forma que el nombre de desocupats se situa per sobre dels 396.000. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, apunta que hi ha hagut un repunt de l'atur juvenil.
L'atur juvenil no només no es redueix aquest mes, sinó que té un increment respecte al que hi havia l'any passat, de gairebé el 6% d'increment d'aturats de menys de 25 anys. Diferents causes ho podrien explicar. Una és una major propensió de les persones joves a registrar-se a les oficines, del SOC, a les oficines de treball, però per altra banda també hi ha una major dificultat d'accés al mercat de treball. No? Això ens obligarà a posar el timó de prova al voltant de la repercussió que pugui tenir aquest repunt.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats ha crescut fins als 3.289.000. Durant el mes de febrer, prop de 3.300 persones han perdut la feina.
Creix el nombre de participants de la Rua de Carnaval de la ciutat. Aquest any han sigut més de 1.600 les persones que han recorregut els carrers de Sabadell a la Rua de diumenge. The Gris Dance Show ha sigut la comparsa que s'ha endut el premi més gran del cap de setmana, el guardó a millor comparsa amb carrossa valorat, Helena, en 1.000 euros.
Centenars de sabadellencs han sortit al carrer aquest diumenge per rebre la gran Rua de Carnaval de la ciutat. Batmans, bebès o Mary Poppins han sigut alguns dels personatges que han recorregut el centre de Sabadell en una rua que creix en nombre de participants respecte a anys anteriors. L'hora de la veritat, però, ha sigut el concurs de disfresses. Enguany, el primer premi per a comparsa amb carrossa se l'han dut The Gris Dance Show, una comparsa que anaven disfressats dels personatges de la pel·lícula The Greatest Showman. La Gisela Estudillo, membre de la comparsa, explica per què es van decidir vestir d'aquesta temàtica.
Som una escola de teatre musical i ha sigut l'últim musical així amb pel·lícula gran i era molt vistós i de circ i vam decidir pues, que quedaria molt bé en una rua de carnaval.
L'altre gran premi de la nit, el guardó a millor comparsa, se l'han endut membres de la llibreria La Gralla, que anaven disfressats dels personatges d'Alícia al País de les Meravelles. L'Elisabet, membre de la comparsa, explica què suposa per a ells guanyar aquest premi.
Molta il·lusió i una felicitat immensa, perquè els nens ho viuen intensament. És molta felicitat, molta, moltíssima il·lusió.
Això sí, ara ja s'ha acabat el cap de setmana i, per tant, toca donar-li la benvinguda a la Quaresma.
Moment de repassar altres notícies del dia. La Lliga Protectora d'Animals ha estat escollida entre les 20 finalistes a optar a ser l'ONG més activa, un guardó que lliura la plataforma migranodearena.org a les entitats que han aconseguit mobilitzar més gent en les seves campanyes de micromecenatge.
En aquest cas, la protectora va obtenir 3.450 euros per finançar màscares de gas per al seu quiròfan. Ara l'entitat vol comptar amb el suport màxim de gent per poder guanyar el premi, que està valorat en 1.000 euros. Uns diners que la seva portaveu, Clàudia Mateia, ja té clar a què els destinaran, ho ha explicat el programa al matí.
Seguramente es para medicaciones y analíticas. Es lo que más necesitamos en la protectora, porque cada animal que entra con algún problema, como no podemos ver qué es lo que tiene, siempre hay que enviarlo fuera, hacer analíticas, radiografías, y eso es un coste muy alto y nos iría muy bien cubrir esto.
El concurs es tanca dimecres de la setmana que ve, dia 13 de març.
Territori desactiva el protocol per l'episodi d'alta contaminació a Sabadell i a 39 municipis més de la regió metropolitana de Barcelona.
L'aixecament de la mesura arriba després d'una setmana amb els índexs de contaminació arran de l'anticicló i l'arribada de pols del Sàhara. Ara mateix els nivells de partícules en suspensió ja es troben dins dels valors establerts per la legislació i la previsió és que ja no pujaran més.
Sis contenidors s'han cremat aquesta matinada al carrer carrer Duran i Sors amb la Rambla.
El foc es va originar en un contenidor i n'ha afectat completament a tres més, mentre que dos han estat cremats parcialment. La calor de les flames també ha afectat una motocicleta, les persianes de dos habitatges i els vidres d'una entitat financera. Aquest incendi arriba després que la matinada de dissabte a diumenge es cremessin a la zona del centre una vintena de contenidors més.
Renfe adjudica les obres per construir l'estació de Santa Perpètua de Mogoda.
La nova estació, que donarà servei a la zona de Granja Sol de Villa a través de la línia R8 de Rodalies, suposarà una inversió d'1,76 milions d'euros. En 9 mesos podria estar en funcionament. Actualment, Santa Perpètua compta amb una estació de la línia R3 que permet enllaçar la població amb Barcelona en un temps de 16 minuts.
10 minuts per les dues, aquesta nit arrenca el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Els amants del gènere estan d'enhorabona perquè durant aquesta setmana podran gaudir de més d'una desena d'activitats, des del MECAL, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, fins a l'activitat Cuentos Perturbadores, on diferents actors i actrius llegiran contes de terror. Avui s'inaugura de manera oficial el certamen, però amb novetats respecte de l'any passat.
Així és, aquesta setena edició del festival canvia la localitat del seu acte d'inauguració. Avui el tret de sortida oficial es dona amb la projecció de la pel·lícula Cautivos, del director Hugo Cobos, a l'escola ESDI i no a l'Aliança Francesa, com s'havia fet en anteriors edicions del certamen. David Garnacho és el director del festival.
Com que ens va fallar a l'Aliança Francesa el dilluns, doncs el dilluns, i com a inauguració, perquè aquest any farem una miqueta més bé, doncs tenim la projecció a ESDI, que projectarem Cautivos, que és la primera pel·lícula del director Hugo Cobo, que ha fet bastants curtmetratges, i s'estrena amb aquesta pel·lícula. A més, posteriorment a la pel·lícula, bueno, és una pel·lícula low cost total, i posteriorment a la pel·lícula farem un col·loqui amb el director i algun dels actors de la pel·lícula.
A part d'aquesta primera pel·lícula, durant tota la setmana es podran gaudir de maratons de curts, projeccions de documentals, però també es podrà gaudir d'una lectura de contes de terror. Però no tot ha funcionat com la seda en aquest festival. El seu director, David Garnacho, explica que a hores d'ara encara no han rebut la subvenció de l'Ajuntament.
Entre altres coses, la subvenció, per exemple, no ens ha arribat encara. Salvarem el festival, doncs, perquè tots hi posem de la nostra part, però ja veurem com anirà la cosa. Perquè aquest any hi haurà problema, per més endavant.
Així doncs, avui a les 8 del vespre es dona el tret de sortida al Festival de Cinema de Terror de Sabadell amb la projecció de la pel·lícula Cautivos a l'escola ESDI.
Un festival que arriba a la 8a edició i que, per cert, ja ens comenten els seus organitzadors que ja han rebut aquesta subvenció de l'Ajuntament.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita, el 6 de març a 6:45 de la tarda a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat. Federació Catalana de Futbol. Al costat del futbol català.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació amb el judici del procés perquè el Tribunal Suprem ha reprès aquest matí la quarta setmana del judici amb quatre sessions destinades a la declaració de més testimonis. El primer en declarar, de fet encara ho fa, és José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior i número 2 de Juan Ignacio Zoido durant l'1 d'octubre. Avui també han de passar pel jutjat el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident de la Cambra Catalana, José María Espejo Saavedra.
Nieto ha explicat que l'objectiu principal del dispositiu policial desplegat va ser evitar el referèndum i nega haver rebut cap ordre política per aturar l'actuació policial a les escoles i instituts.
No, en absoluto. No hubo ninguna orden de retirada o de eliminación de las actuaciones. En absoluto. Se hicieron las que estaban previstas, las que se pudo.
Per altra banda, carregat contra Josep Lluís Trapero i la inactivitat dels Mossos d'Esquadra durant una jornada on, ha dit, hi va haver un escenari de resistència amb violència. Nieto creu que els Mossos tenien poca predisposició a col·laborar amb la policia espanyola.
Ni el president de la Generalitat, ni el conseller, ni el director de policia, ni el major de Mossos d'Esquadra nos trasladaron en ningún momento nada que tuviese que ver con el plan operativo, nada que tuviese que ver con cómo se iban a disponer la fuerza para cumplir con esos objetivos, y sí nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer.
També ha afegit que el referèndum s'hauria desconvocat si els Mossos d'Esquadra haguessin complert el mandat judicial.
Yo estoy convencido que si los Mossos d'Esquadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado. Fíjese, estoy convencido de que se habría desconvocado.
Més tard passaran per la sala segona del Suprem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigcerver, que interlocutava directament amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra i supervisor de l'aplicació de l'article 155. Pel que fa a la cúpula policial, serà el torn del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, qui fou responsable del contingent policial de 6.000 agents desplegats a Catalunya, entre d'altres membres com Sebastián Trapote, excomissari en cap de la Policia Nacional a Catalunya, o Ángel Gonzalo, tinent d'alcalde, tinent general, volíem dir, i responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya.
I finalment el Parlament Europeu ha autoritzat una conferència de Vox sobre Catalunya a l'Eurocambra.
L'argument dels responsables del Parlament Europeu per autoritzar la conferència de Vox és que no suposa cap risc per a la seguretat, que és l'argument amb què es va prohibir la conferència de Quim Torra i Puigdemont fa dues setmanes. L'acte serà dimecres.
Més d'un centenar d'incendis forestals cremen a aquesta hora Astúries i Cantàbria.
El risc d'incendi es manté en el nivell extrem a 25 municipis i molt alt a la resta a causa de les temperatures altes i de la humitat baixa. Les tasques d'extinció són abordades per més de 300 efectius dels bombers del CEPA, de les brigades d'incendis forestals i també de la unitat militar d'emergències, que aquesta nit ha traslladat a Astúries 50 efectius i 6 autobombes.
I Juan Guaidó anuncia a través de les xarxes que pensa tornar a Venezuela malgrat les amenaces de Nicolás Maduro de detenir-lo quan entri al país. El president de l'Assemblea Nacional ha volat aquest diumenge des de l'Equador cap a Venezuela, però es desconeix si ja ha trepitjat el país. Guaidó també ha amenaçat el president veneçolà que, en cas de ser detingut i empresonat, els seus aliats internacionals tenen instruccions clares sobre com actuar. El retorn de Juan Guaidó coincideix amb la convocatòria de noves manifestacions per part de l'oposició veneçolana. Hi ha concentracions previstes en els 23 estats del país i també a Caracas, on és previst que el líder opositor reaparegui en públic.
La contraportada.
Aquesta tarda al Casal Pere IV té lloc un tast de sake, la tradicional beguda japonesa feta amb arròs. Una beguda que, segons Paco Carol, del restaurant Nou de la Borriana, un cop exportada a Catalunya només n'arriba les mostres de pitjor qualitat.
El sake és la beguda alcohòlica japonesa més tradicional, feta únicament amb arròs i koji, un fong japonès, la fa el complement ideal per als grans àpats de sushi. Actualment aquesta beguda ja està molt extesa en el territori català, tot i que, tal com apunta Carol, no l'utilitzem correctament. Aquí el sake es serveix normalment al final del dinar o al sopar i es veu en forma de xarrup. Carol assegura que al Japó el sake serveix durant tot l'àpat, acompanyant el menjar però mai tapant el gust. Són declaracions al programa al matí.
El sake està pensat per prendre-ho durant el menjar. A més, les seves característiques, al contrari que el vi, està pensat perquè mai passi per sobre del menjar. O sigui, el que fa el sake en realitat, això va molt lligat a la filosofia de la cuina japonesa, que és una cuina, bueno, ja veurem, Josep Maria ens ho explicarà, però és una cuina, al contrari que la nostra, és una cuina amb sabors més sutils, que guarda molt el sabor del producte, poca manipulació. Llavors, què fa? El sake el que fa és que tu vas bevent, però en canvi tu vas, el sabor del que realment estàs menjant no t'ho modifica.
Però això no és tot. Carol assegura que el sake que ens arriba és de molt mala qualitat en relació amb el que es produeix al Japó. Carol ha volgut fer una comparació amb les marques de vi i ha assegurat que el sake que bevem seria l'equivalent a un vi Don Simón. Per trencar amb tots aquests mites i ensenyar les propietats del sake a la societat sabadellenca, Carol ha organitzat aquesta tarda un tast de sake al Casal Pere IV. En aquest acte, que a l'estat espanyol només es celebra a Madrid i a Sabadell, hi assistiran dos dels propietaris de dos dels cellers més exquisits del Japó i deixaran provar les seves begudes més cèlebres. Si voleu assistir, aquesta tarda a les 6 al Casal Pere IV.
Doncs amb aquesta proposta gastronòmica posem el punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara és el torn dels companys d'esports i l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.